Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 9 d'octubre de 2023.
Bon dia de temps anticiclònic, boires matineres, domini del sol la resta de jornada i gran contrast tèrmic entre l'ambient fresc del matí i la calidesa o calor del migdia.
Bon dia, avui al Bons han vist sortir el sol fa exactament 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Avui ens espera una nova setmana d'estabilitat atmosfèrica amb un domini del temps anticiclònic i això es tradueix en matins que seran més frescos, amb una temperatura mínima que estarà entre els 10 i els 13 graus. I també amb la presència de núvols baixos, boires o boirines que, com ja ha passat en els dies anteriors, es tornen a repetir durant les primeres hores del matí. La resta de la jornada hi haurà un temps assolellat i una amplitud tèrmica molt gran, de més de 20 graus. A l'interior de la comarca, més, es podria arribar als 30 graus de màxima. Us saluda la Maria Alzina i això és el supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per la inevitable pujada dels impostos que hauran d'aplicar alguns ajuntaments pel manteniment del tancament de l'abocador de Solius. A més, Calonge ha aprovat el projecte de Via Verda a la riera de la zona de Calonge i també torna el REP a Palafrugell, una reflexió sobre iniciatives sostenibles que se celebrarà el cap de setmana del 20 al 22 d'octubre al municipi. A més, avui parlarem amb la directora del Festival Internacional de Cinema de Begur, Clara Dato, i com cada dilluns també parlarem una mica de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer saludem en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Saludem a l'Anna Romero. Bon dia, Anna.
Bon dia.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I també a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
I comencem aquest informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Primer farem un petit repàs als titulars. I és que els alcaldes admeten que hauran de posar taxes i critiquen que la Generalitat no vol assumir la postclausura de Solius. Carla.
El president del Consorci, alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, calcula que de mitjana l'augment de taxes serà del 25%, tot i que podria pujar més en alguns municipis. En una reunió del Consorci, els alcaldes han reclamat a l'Agència de Residus de Catalunya accelerar la nova actualització ambiental per a la planta de compostatge que va tancar fa pocs dies.
I la xarxa de municipis indians treballa perquè més municipis en passat indià s'adhereixin a l'entitat, Anna Salvador.
És el que va explicar el supermatí Maite Selva, alcaldessa de Begur i nova presidenta de la xarxa de municipis indians des de fa poques setmanes. Va explicar que una de les accions principals en què estan treballant és que pobles com Sant Feliu de Guíxols, que té passat indià, formi part de la xarxa.
I ha aprovat el projecte de Via Verda a la riera de Calonge, Anna Romero.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat l'aprovació definitiva del projecte de creació d'una via verda que farà recorregut pel marge dret de la riera de Calonge.
I torna al REP a Palafrugell, una reflexió sobre iniciatives sostenibles, Ferran.
És la iniciativa nascuda l'any passat per reflexionar sobre la sostenibilitat en el turisme, l'arquitectura i l'oci i fer valer les iniciatives locals per gaudir del territori d'una manera conscient. L'esdeveniment tindrà lloc entre el 20 i el 23 d'octubre amb una jornada professional amb conferències i xerrades i amb activitats per al públic general.
I Palamós fa accessible a les persones amb mobilitat reduïda el tram del camí de ronda de Sota Pedró. Paula.
Aquesta setmana han acabat els treballs d'adequació i millora del camí de ronda de Sota Pedró, que es va iniciar a principis d'estiu mitjançant els quals s'ha pogut arranjar tot el seu traçat fent-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda.
I la desena edició de l'Oncotrail suma 381.000 euros per la lluita contra el càncer.
La quantitat recaptada fa pujar fins a més de 2.350.000 euros, la xifra recaptada al llarg de les 10 edicions. La sortida va ser especialment emotiva, amb una actuació de la coral Els Virolets, dedicada a totes les persones que ens han deixat al llarg d'aquesta dècada a causa de la malaltia.
I Begú es prepara per ser l'epicentre del Campionat de Catalunya de Pump Track 2023. Paula.
El pròxim 15 d'octubre, Begú acollirà per segona vegada el Campionat de Catalunya de Pump Track. Tindrà lloc al circuit del poble, on hi ha zones d'asfalt i zones de terra per posar a prova tots els seus concursants. L'associació esportiva A Tot i Amb Tot està organitzant la jornada amb música, pantalles i un locutor que narrarà en temps real el campionat.
I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana, parlant de futbol i de l'empat a casa del Palamós davant el canvi de led, Sergi.
Els blau i grocs no van poder aconseguir els 3 punts com a locals davant d'un canvi de led que arribava a Palamós amb la moral alta després de dues victòries consecutives.
I continuem amb el futbol i parlem ara dels equips baix-empordanesos que disputen a la Lliga Segona Catalana. El Palafrugell cau derrotat a casa davant el Torroella.
En el derbi baix-empordanès, els blanquinegres es van veure superats al seu estadi per un Torroella molt efectiu que es va acabar imposant per 1-2.
I el Calonge derrota el líder, el Joventus Lloret, que arribava com a primer classificat al municipal de Calonge. Es va veure superat pel conjunt local.
Partit igualadíssim que es va decidir amb 1 de Bouabdelli al minut 80 i que dona 3 punts molt valuosos al Calonge i, a més, descavalca els de Lloret de la primera plaça.
I l'Atlètic Bisbalenc perd a casa contra el Marc Adalam i es queda com a cué.
Dolorosa derrota per 0-1 que enfonsa els de la Bisbal a la cua de la classificació de segona catalana amb un únic punt.
I per últim, el Bellcaire aconsegueix empatar a casa contra l'Empuriabrava Castelló. Sergi.
Repartiment de punts entre dos conjunts que abans de la jornada tenien només un punt i que almenys aconsegueixen sumar.
I gran remuntada del Bisbal Bàsquet contra el Club de Bàsquet Saragossa. Sergi.
Dues jornades de Lliga EVA i dues victòries per als bisbalencs que es troben al capdamunt de la classificació. En el partit disputat aquest dissabte al Pavelló Vell, els homes de Carla Rofes van demostrar una gran capacitat de reacció davant d'un Saragossa molt potent.
I el Club Hoquei Palafrugell cau derrotat en la semifinal de la Lliga Catalana Plata.
Els palafrugellencs van perdre per 1-0 davant del Club Patí Vilafranca, que d'aquesta manera els van barrar el pas a la final de la competició disputada a Sant Jordi d'Esvalls.
I pel que fa als equips de Girona en futbol, destaquem els 3 punts d'or que va aconseguir el Girona.
Després de perdre contra el Madrid, els gironins volien seguir instal·lats en la magnífica línia que porten des de principis de temporada. I això passava per guanyar a un estadi complicat com el del Cádiz, i així va ser.
I primera victòria de l'Uni Girona a la Lliga.
L'objectiu era clar, aconseguir la victòria contra el Barça en l'estrena Fontejau. El mal començament de Lliga amb la clara derrota a la pista del Saragossa va deixar alguns dubtes que calien ser esvaïts. Mica en mica sembla que l'equip va aixecant el vol i la necessària victòria d'aquesta segona jornada segur que ajudarà a guanyar confiança.
I el Bàsquet Girona no va poder superar en cap moment el Madrid i va perdre clarament davant d'un conjunt blanc que els va passar pel damunt, Sergi.
La bona inèrcia dels gironins en aquest començament de temporada de l'ACB, amb 3 victòries consecutives, es va veure ahir estroncada davant d'un equip que va manar en tot moment.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que aquest cap de setmana Israel va bombardejar Gaza i Hamas ataca el principal aeroport del país. El govern de Tel Aviv va fer oficial el que ja era una evidència durant les últimes hores, i és que ha iniciat una contraofensiva sense precedents contra el grup islamista. Continuen el foc creuat i els atacs aeris entre Israel i la Franja de Gaza, i el darrer balanç de víctimes és d'uns 1.000 1.200 morts, 700 israelians i 465 palestins. També hi ha més de 4.000 ferits, 2.000 a banda i banda, i un centenar d'hostatges que Hamas està fent servir per negociar amb el govern de Benjamin Netanyahu. Aquesta nit, a més, el grup militar ha obert foc contra una de les principals infraestructures del país, l'aeroport de Ben Gurion, al sud-est de Tel Aviv. De moment, però, no se saben els danys que podria haver causat aquesta nova ofensiva del grup islamista. Estarem pendents de com evoluciona aquest conflicte. I no seguim parlant de tragèdies, perquè més de 2.500 morts pels terratrèmols que van sacsejar també aquest cap de setmana a l'Afganistan. Ja són més de 2.500 les víctimes mortals dels terratrèmols que es va produir dissabte a l'Afganistan, segons han confirmat des de les autoritats talibanes. També hi ha més de 9.000 persones ferides i a hores d'ara continuen les tasques de rescat i els serveis d'emergència no descarten que la xifra de víctimes continua augmentant. Tot plegat en una sèrie de... en una sèrie de fins a 5 sismes de magnituds entre 4,7 i 6,7 en tan sols una hora que van afectar l'oest del país i que van enfonsar diversos edificis. Ara ens traslladem a Catalunya perquè aquest cap de setmana també s'ha produït una manifestació contra l'amnistia i, segons dades de la Guàrdia Urbana, han estat 50.000 els assistents en aquesta manifestació que es va produir al Passeig de Gràcia de Barcelona. Amb tot, Societat Civil Catalana, que és qui va organitzar aquesta manifestació, xifra en 300.000 els assistents i treu pit amb els partits d'extrema dreta i del dret espanyol d'aquesta protesta. La plana major del PP, Vox i Ciutadans es van afegir en aquesta manifestació per exigir a Pedro Sánchez que no negociï l'amnistia amb els independentistes de cara a la investidura. La manifestació va comptar amb la presència de polítics d'arreu de l'Estat, sobretot provinents de Madrid. Els més destacats van ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i acompanyada de pràcticament tot el seu govern. A més, també vam comptar amb la presència de dirigents de Ciutadans, partit que, recordem, aquest any no es va presentar a les eleccions. Però, bueno, ja ho veurem, què passa amb tot això. Anem tot seguit amb la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Ens espera una nova setmana d'estabilitat atmosfèrica amb domini del temps anticiclònic i això es tradueix en matins frescos amb temperatura mínima entre els 10 i 13 graus i la presència d'alguns núvols baixos, boires o boirines que, com ja han anat passant els dies anteriors, es tornen a repetir durant les primeres hores del matí. Resta de jornada amb temps assolellat i amplitud tèrmica molt gran de més de 20 graus a l'interior de la comarca, on es poden arribar als 30 graus de màxima. Per tant, gran contrast tèrmic entre l'ambient fresc del matí i la calor del migdia, temperatura màxima que quedarà una mica més moderada a la costa al voltant dels 26 graus. Demà i resta de setmana continuarà el temps sense canvis, matins frescos amb algunes boirines o ambient càlid o calorós sota el sol del migdia. A mitjà termini hi pot haver un canvi en la dinàmica atmosfèrica entre el proper diumenge i la setmana vinent, amb una temperatura que tendirà a normalitzar-se per l'època de l'any i una situació, encara per determinar, però una mica més favorable a l'arribada de pluja de cara a la segona meitat d'octubre.
Doncs moltes gràcies, Albert, i esperem que arribin ben aviat les pluges. I el comentari d'avui ens el porta l'artista de Pals, Emma Stratton.
Això no és una cançó a TV3. Durant el mes de març vaig tenir la sort de poder participar en el rodatge del nou programa de TV3 que s'està emetent des del dijous 14 de setembre, Això no és una cançó, representant, com sempre, la música clàssica i el piano. Ramon Gené és el professor de música d'una classe molt especial. Un home apassionat, empàtic, entusiasta i amb una habilitat extraordinària per comunicar i transmetre emocions i coneixements. A cada capítol, els alumnes de la nostra particular aula assistiran a una lliçó única i repetible. Un format emotiu pensat per a tota la família, ja que els temes musicals escollits són intergeneracionals i mai passen de moda. Himnes que han acompanyat pares i fills, farcits d'anècdotes, històries i emocions. Participar en projectes culturals així, on la música clàssica és la protagonista i la música en general, i estar per sobre de tot, és una sort i crec que és una petita aportació positiva que el món d'avui en dia necessita. 6 programes on parlem de música, cultura, històries personals i emocions que poden arribar a tothom. No us ho perdeu, cada dijous a les 10:45 i dissabtes a les 12:59 del migdia.
Moltes gràcies, Emma, i seguim apostant per la música i també seguim apostant per la cultura. I comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà, i és que els ajuntaments admeten que hauran de pujar les taxes pel tancament de Solius i critiquen que la Generalitat es tanqui en banda i vulgui fer pagar tots els costos postclausura als ajuntaments. El president del Consorci i l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, calcula que de mitjana l'augment de les taxes serà del 25%, tot i que podria pujar molt més en alguns municipis. En una reunió del Consorci que es va fer la setmana passada, els alcaldes van reclamar a l'Agència de Residus de Catalunya accelerar la nova autorització ambiental per la planta de compostatge que va tancar fa pocs dies. Voldrien que s'enllestís abans de finals d'any, però la Generalitat parla de 6 mesos com a mínim. Els opositors de Solius, això sí, ja han anunciat que la recorreran. Tots els detalls, Carla.
Primera reunió del Consorci de Solius després que la planta de compostatge del complex s'hagi tancat, obeint la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i les instal·lacions de l'antic abocador ara només funcionin com a punt de transferència. La trobada es va fer a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i van ser alcaldes o regidors dels pobles que formen la Mancomunitat. També hi ha Calonge, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, i el director de l'Àrea d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Simó. Durant les 2 hores llargues que va durar la reunió, però les postures d'uns i altres no s'han mogut. Som allà mateix on ens trobàvem, no hem avançat, explica el president del Consorci. Les discrepàncies, novament, es troben amb qui ha de fer-se càrrec dels costos, no només dels de la transferència de les deixalles i l'orgànica. De moment, aquesta fracció s'amuntega a Solius i aviat s'enviarà a Hostalets de Piorala, sinó també i sobretot de les despeses de manteniment de l'antic abocador.
Ells, a més, se'ns han compromet a nosaltres a fer el tancament. A partir d'aquí, el que és la postclausura, que és el que en aquest cas més diners puja, aquí estan tancats en banda que no els hi correspon, i nosaltres és el que estem batallant, doncs, perquè en aquest cas facin càrrec de postclausura, que això estem parlant que són de 25 a 30 anys, un cost molt important per als ajuntaments. Estem parlant que és 1 milió i escaig per any, doncs imaginem, doncs, per uns 25-30 anys, doncs de 25 a 30 milions d'euros.
L'Agència de Residus estudiarà si, via aportació al Consorci, aquest 2023 assumeix el sobrecost que suposa enviar les escombraries a Vacarisses i l'orgànica a l'Anoia, però els ajuntaments ja admeten que, de cara a l'any vinent, tocarà pujar taxes. D'entrada, Narcís Llinàs calcula que l'increment de mitjana es mourà en un percentatge d'entre el 20 i el 25%, tot i que en alguns municipis podria ser més elevat perquè també anirà en funció del percentatge de reciclatge.
Però sobretot, allò que més critiquen els ajuntaments és que la Generalitat es tanqui en banda i no vulgui assumir els costos de postclausura de Solius. Unes quantitats que pugen a més d'1 milió d'euros anuals i que en global sobrepassaran els 30, perquè per llei el manteniment de l'antic abocador s'ha de fer durant 3 dècades.
Narcís Llinàs explica que l'Agència de Residus de Catalunya vol que els ajuntaments repercuteixin el manteniment a la taxa d'escombraries i avança quina serà la postura dels municipis. Vetllarem perquè la Generalitat també se'n faci càrrec, explica el president, recordant que precisament l'Agència de Residus té el 50% de presència al Consorci i ja avança que, si la resposta continua sent negativa, no descarten explorar la via judicial.
Estem treballant amb això. Això ara ho volem estudiar amb els diferents ajuntaments que estan al Consorci, però bé, en aquest cas el que estem reclamant a la Generalitat és això, que es faci càrrec en aquest cas de la transferència que hem de fer degut al tancament del abocador. Ells ho volen justificar, però no, al final nosaltres no ho entenem. Això va repercutir tots els veïns de cada població, i a més entenem que ells també participen, en aquest cas el Consorci, i també s'han de fer càrrec d'una part d'aquests costos.
Assolir ara per ara les deixalles que hi entren tan sols hi estan de pas, però des del Consorci ja s'està tramitant la nova actualització ambiental que, per una banda, ha de permetre gestionar la postclausura de l'abocador i, per l'altra, reobrir la planta de compostatge, amb l'objectiu que es pugui modernitzar per continuar tractant la fracció orgànica. Conscients que cada dia que passa els costos s'incrementen, els alcaldes han reclamat a l'Agència de Residus que acceleri els tràmits amb l'objectiu que la nova actualització estigui llesta a final d'aquest 2023 o a principis del 2024. Des de l'agència, però, ens parlen d'un termini de mig any, explica el president del Consorci.
Des del Consorci, sí, hem fet el tràmit ja fa un temps i ara estem apretant la Generalitat perquè a final d'any tinguem el que és aquest permís ambiental i poder tornar a posar en marxa el que és la planta de compostatge. Ells ens donen un període de 6 mesos. Nosaltres estem apretant que sigui a final del primer d'any.
I enmig de tot plegat, la plataforma Salvem Solius rebutja que el complex es faci servir com a planta de transferència i ja ha anunciat que impugnarà la nova actualització ambiental, si cal, portant de nou l'afer als tribunals. S'ha de posar fi a tota activitat del complex i trobar un emplaçament alternatiu, perquè l'actual té un alt valor ambiental que és incompatible amb una activitat de gestió de residus i perquè això impedirà resoldre el problema de males olors que pateixen els veïns, recull la plataforma en un comunicat.
I la xarxa de municipis indians treballa perquè més municipis en passat indià s'adhereixin a l'entitat. Ho va explicar al Supermatí la seva presidenta, Maite Selva, l'actual alcaldessa de Begur. Va ser escollida nova presidenta de l'entitat fa poques setmanes i aquest és un dels seus objectius principals.
Sí, exacte. Maite Selva va explicar al Supermatí que estan intentant que pobles en passat indià, com ara Sant Feliu de Guíxols, s'adhereixin a l'entitat.
Estem en converses amb Cunit i Sant Feliu de Guíxols i també volem i desitgem que Vilanova i la Geltrú i Cadaqués tornin a formar-ne part. I també aconseguir que municipis de l'interior, com tenim Olot o Banyoles, que tenen un llegat totalment desconegut que també s'incloessin a dintre de la xarxa de municipis indians.
Actualment formen part de la xarxa de municipis indians 10 poblacions, a més del Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme, que engloba diversos municipis. La nova presidenta recorda que aquest llegat indià forma part de la història de Catalunya i assegura que és per això que és important recuperar aquesta part de la cultura.
Recuperar tota la seva història, que té molta vessant tant d'arquitectura com escultura, com la literatura, la gastronomia, la música, que el llegat més potent que tenim és l'havanera, les infraestructures i tot el que és, i la part lúdica, doncs això és un bé preat molt gran.
La xarxa de municipis indians treballa per localitzar, estudiar i difondre el llegat indià material o immaterial de Catalunya.
Maite Selva també ens va parlar de com va anar la Fira d'Indians d'enguany de Begur.
L'alcaldessa assegura que Begur és la capital dels indians. De la fira d'aquest any, que es va fer a principis de setembre, en fa una valoració positiva, tot i això explica que sempre hi ha marge de millora.
Hem fet reunions amb diferents actors que han participat a la fira, de diferents sectors, i positiva. Fem una valoració positiva de la fira, com sempre hi ha alguna coseta que es pugui millorar, però el resultat i l'encaix i el format que sembla que ja hem trobat, afegint-hi alguna modificació puntual d'alguna millora, la fem positiva i crec que estem en el format adequat de la Fira d'Indians.
I finalment, per altra banda, Maite Selva també va destacar la bona temporada estival de Begur. Assegura que hi ha hagut una gran afluència de gent durant tot el setembre.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat el projecte de creació d'una via verda que recorrerà al marge dret de la Riera de Calonge, Anna.
L'emocionant projecte ofereix als ciutadans de Calonge i Sant Antoni una oportunitat excepcional de gaudir de la natura a través d'un espai de passeig que unirà el parc d'activitats econòmiques amb Torre Valentina. La via verda serà totalment separada del trànsit de vehicles i comptarà amb dues zones d'estada que inclouran arbres i mobiliari urbà per a la comoditat dels visitants. El cost inicial d'aquestes obres és de 84.897 euros i es preveu que la seva durada sigui de 6 mesos una vegada s'indiquin els contractes. Aquesta iniciativa no només representa un pas significatiu cap a un entorn més sostenible, sinó sinó que també il·lustra el poder de la participació ciutadana en la presa de decisions a la comunitat. Un total de 841 persones van votar en aquest procés participatiu, que estava obert als majors de 16 anys empadronats al municipi i als titulars i cotitulars de segones residències. En conjunt, totes les fases dels pressupostos participatius van veure una participació rècord de 1.751 persones, un augment significatiu en comparació a l'any anterior, que van registrar 1.479 participacions.
I Palafrugell torna a organitzar el Rep Palafrugell aquest octubre. És la iniciativa nascuda l'any passat per reflexionar sobre la sostenibilitat en el turisme, l'arquitectura i l'oci i per fer valer les iniciatives locals per gaudir del territori de manera conscient. L'esdeveniment tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre amb una jornada professional, amb conferències i xerrades i amb activitats pel públic general. Ferran.
La sessió per a especialistes tindrà lloc el divendres 20 d'octubre al matí a l'Auditori dels Jardins del Cap Roig. Hi haurà conferències i debats sobre diferents vessants de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura, el medi ambient, la gastronomia o el turisme. La jornada estarà organitzada conjuntament entre l'IPEP i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a Girona. El mateix divendres arrencarà l'Arquivolta, un conjunt de visites a edificis emblemàtics que habitualment estan tancats. Divendres a la tarda tindrà lloc a Calella i es visitarà la Casa Castanera, ubicada a la zona del Golfet, obra de l'arquitecte Antoni Bonet Castellana, que mostra una manera singular d'organitzar espais domèstics a la costa mediterrània. Seguidament s'anirà a la zona del Portbó per conèixer la història dels béns culturals d'interès nacional que s'hi ubiquen, així com antics tenyidors de xarxes utilitzats pels pescadors de Calella, a Saperola i al restaurant El Salí. L'Arquivolta es completarà dissabte al matí a Palafrugell, on es visitaran tres espais emblemàtics. Per començar, l'antiga casa de l'artista italià Tano Pisano, molt arrelat a Palafrugell. Seguidament, l'antiga fàbrica Bertran i l'espai dels forns, on avui s'hi ubica l'Institut Català del Suro. I es finalitzarà amb una visita a la casa Joan Miquel Avellí, que acull la Fundació Cuixart, actual casa de la família de l'artista Modest Cuixart, que també compta amb el taller on es produïen les seves obres.
A part, hi haurà activitats obertes al públic general en diferents espais.
Entre les activitats destacades a l'Espai Benestar i a les diferents sessions de ioga, amb modalitats tan diferenciades com el ioga facial, el ioga dance flow o el ioga infantil. Tot això serà dissabte des de 8:45 del matí fins a 14:00 a la platja de Tamariu. Dins de les activitats previstes per a tota la família hi haurà espais destinats per a totes les edats concentrades dissabte a la tarda a la platja de Llafranc. Un espectacle infantil, taller de manualitats, taller per fer el berenar saludable, una gimcana i s'ofereix als servei de bus llançador amb el Juli Via Bus entre Palafrugell i Llafranc perquè les famílies s'hi puguin desplaçar sense necessitat de cotxe. Pel que fa a la resta d'activitats, cal destacar la Festa del Pedal, una jornada de portes obertes als espais culturals, tallers familiars a l'Espai Viria Project, l'activitat Llegim i Sentim a la Fundació Josep Pla i la xerrada Viure en Plenitud a càrrec del periodista Gaspar Hernández. A més, alguns allotjaments del municipi ofereixen un 20% de descompte en les reserves per aquest cap de setmana. Al web rep.palafrugell.cat es pot consultar la programació amb totes les activitats que s'ofereixen des del divendres 20 fins al diumenge 22 d'octubre.
I acaben els treballs d'adequació i millora per fer accessible a les persones amb mobilitat reduïda el camí de ronda de Sota Pedró a Palamós. Paula.
Es tracta d'un projecte que ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i que ha afectat un tram d'aquest camí, concretament el que uneix el mirador de la plaça del Pedró amb l'aparcament del carrer de Roger de Flor, un àmbit situat entre el barri vell i el port marina Palamós, que es troba molt a prop de la zona portuària de la Pedrera. L'espai on s'ha actuat té una superfície global de 254 metres quadrats, que fins ara comptava amb una superfície bàsicament de sauló i que darrerament es trobava en un cert mal estat. Les tasques que s'han dut a terme han estat a càrrec d'una empresa especialitzada en obra pública i s'han basat en l'extracció i enderroc dels elements obsolets, el moviment de terres i la pavimentació del camí, que ara compta amb un paviment compacte de pendents suaus i sense esglaons. Aquestes obres també han inclòs la formació de voradades, la instal·lació d'una nova barana en tot aquest tram de camí de ronda, mitjançant la qual es separa el vianant del penya-segat existent, així com també un passamà de reforç que s'ha situat on el pendent és una mica més pronunciat. El projecte també ha inclòs la creació de dos petits miradors sobre aquest espai costaner i així com l'obra civil pel pas de serveis.
I la desena edició de l'Oncotrail ha tornat a ser un èxit de participació i de recaptació. Hi va haver uns 2.700 participants integrants de 313 equips que van sortir dissabte a les 9 del matí de la plaça de Can Màrio amb el repte de completar els 100 quilòmetres de recorregut per camins de ronda de la Costa Brava i Corriols de les Gavarres. La xifra de donatius és de 381.000 euros recaptats, que van ascendir fins als més de 2.350.000 euros als fons recollits al llarg d'aquests 10 anys per millorar el benestar de les persones afectades de càncer i avançar en la investigació de la malaltia.
El moment més emotiu es va produir abans de la sortida, quan la plaça de Can Màrio de Palafrugell estava plena de gom a gom. El director de la cursa, Lluís Comet, va demanar un minut de silenci en memòria de totes les persones que ens van deixar al llarg d'aquests 10 anys a causa de la malaltia, mentre la coral infantil Els Virolets interpretava la cançó Un núvol blanc. Els moments previs van ser amenitzats per una batucada a càrrec dels Dracs de la Bisbal. La jornada, que va transcorrer sense incidències destacades, va ser marcada per la forta calor, amb temperatures per sobre de les habituals per aquesta època de l'any. Malgrat això, els equips més competitius van aconseguir rebaixar els temps registrats en edicions anteriors. Així, l'equip Quetzal, el dorsal 179, va repetir el primer lloc de la classificació que ja havia aconseguit l'any passat, amb un temps de 9 hores i 10 minuts. L'equip Clínica Dental Barea Zona 0, amb el dorsal 39, van ser els següents a creuar la línia de meta, amb un temps de 9 hores i 15 minuts, seguits pels Miquelets AEP, amb el dorsal 288, en un temps de 9 hores i 28 minuts.
I Begur ja comença a preparar-se per ser l'anfitrió del Campionat de Catalunya de Pump Track. Aquesta disciplina del ciclisme implica competir a contrarrellotge en un circuit dissenyat específicament per BMX. Catalunya ha sigut pionera en l'organització de competicions federades de Pump Track i aquest campionat atraurà alguns dels ciclistes més talentosos de la regió. Entre els defensors del títol es troben la Ian Ginestosia i Mariona Clavis, que buscaran tornar a guanyar o cedir la seva posició a nous concursants. Paula.
L'associació esportiva Tot i amb Tot està organitzant aquest esdeveniment, que marca la tercera temporada de la Copa Catalana de Pump Track en categoria oficial. L'acte compta amb la Federació Catalana de Ciclisme i l'Ajuntament de Begur. La jornada arrencarà aviat, a les 8 del matí, amb l'entrega dels dorsals i sessions d'entrenament lliures. A les 9, els entrenaments oficials dels riders d'entre 5 i 16 anys, dividits per nivells. Finalment, entre les 10 i 2 quarts d'una, es portaran a terme les mànigues finals. L'emocionant entrega de premis tindrà lloc a partir de la 1 de la tarda. No només podran participar els ciclistes federats, els més entusiastes també podran participar-hi aconseguint una llicència federativa d'un dia. Les inscripcions estan obertes fins al dia 10 d'octubre. Aquest any serà la segona vegada que Begur té l'honor d'acollir una competició de pump track en el seu circuit. Això fa que es consolidi encara més com un referent en el món del pump track i el ciclisme extrem català.
I comencem amb el repàs del cap de setmana esportiu parlant de futbol i de l'empat a casa del Palamós davant del Can Vidalet. Els blau i grocs no van poder aconseguir els 3 punts com a locals davant d'un Can Vidalet que arribava a Palamós amb la moral ben alta després de dues victòries consecutives. Sergi.
El Degà, que va obtenir un important triomf la setmana passada al camp del Vic, es va avançar en el marcador gràcies a un gol d'Ortega, però poc després Roger igualaria el partit. Els dos gols van ser a la segona meitat i si bé després hi van haver ocasions per part dels dos conjunts, el resultat ja no es va moure. Al final, repartiment de punts i el Palamós que situa novè amb 5 punts. La setmana vinent, els d'Àlex Redondo visitaran el camp de l'Atlètic Lleida.
I continuem amb el futbol i parlem ara dels equips baix-empordanesos que disputen la segona catalana. El Palafrugell cau derrotat a casa davant del Torroella en el derbi baix-empordanès. Els blanquinegres es van veure superats al seu estadi per un Torroella molt efectiu que es va acabar imposant per un 1-2.
Amb aquest resultat, el Palafrugell continua amb 5 punts i no abandona de moment la zona de descens. Per la seva banda, els torroellencs se situen en una còmoda novena posició amb 8 punts.
I el Calonge derrota el líder, el Juventus Lloret, que arribava com a primer classificat al municipal de Calonge. Es va veure superat pel conjunt local. Un partit igualadíssim que es va decidir amb un 1 de Boatbeli al minut 80 i que dona 3 punts molt valuosos al Calonge i, a més, descavalca els del Lloret de la primera plaça.
Gràcies a la victòria, els calongins pugen fins a la sisena plaça amb 9 punts. Per la seva banda, el Juventus Lloret veu com el Fornells, que va guanyar clarament a domicili contra el gironès Sàbat, li treu el lideratge per diferència de gols.
I l'Atlètic Bisbalenc perd a casa contra el Marc Adalam i es queda com a cuer. Dolorosa derrota per 0-1 que enfonsa els de la Bisbal a la cua de la classificació de segona catalana amb un únic punt.
Els figuerencs es van endur els 3 punts del municipal Pere Plaja i surten de la zona de descens amb 5 punts. Per contra, l'Atlètic Bisbalenc continua com a cuer de la categoria.
I per últim, el Bellcaire aconsegueix empatar a casa contra l'Empúria Brava Castelló. Repartiment de punts entre dos conjunts que abans de la jornada tenien només un punt i que almenys aconsegueixen sumar.
El millor del resultat és això. Tots dos equips sumen 2 punts i, si més no, s'allunyen del cuer, que és el Bisbalenc, amb un sol punt. La setmana vinent, el Bellcaire tindrà una sortida complicada al camp del Farners, que és quart amb 10 punts.
I gran remuntada del Bisbal Bàsquet contra el Club de Bàsquet Saragossa, dues jornades de Lliga EVA i dues victòries pels bisbalencs que es troben al capdamunt de la classificació. En el partit disputat aquest dissabte al Pavelló Vell, els homes de Carles Rofes van demostrar una gran capacitat de reacció davant d'un Saragossa molt potent.
El duel va ser molt igualat des del començament i al descans el sol gironès Bisbal manava per un sol punt de diferència. En el tercer quart, els aragonesos van prémer l'accelerador i es van posar 4 punts per sobre. Tot estava per decidir en l'últim quart, on el Saragossa fins i tot ampliaria l'avantatge per situar-se a 8 punts quan mancaven només 7 minuts. Però aleshores, un gran Bisbal Bàsquet començaria a emergir i gràcies al treball col·lectiu i a l'encert en el llançament exterior, aconseguiria capgirar la dinàmica. Al final, gran triomf per 86-76 davant d'un Pavelló Vell entregat i exultant per la gran feina del seu equip. Dijous, els bisbalencs tenen compromís de Lliga Catalana. Els quarts de final contra l'Alpicat, també el Pavelló Vell.
I el Club Hoquei Palafrugell cau derrotat en la semifinal de la Lliga Catalana Plata. Els palafrugellencs van perdre per 1-0 davant el Club Patí Vilafranca, que d'aquesta manera els van barrar el pas a la final de la competició disputada a Sant Jordi Desvalls.
En un partit molt igualat, els de Vilafranca van imposar-se amb un solitari gol que els va permetre accedir a la final. En l'altra semifinal, duel territorial entre osonencs, en què el Vic va guanyar el Taradell per 2-1. A la final, disputada ahir diumenge, el Club Patí Vilafranca va derrotar el Vic per 3-2 i es va proclamar campió d'aquesta edició de la Lliga Catalana Plata.
I pel que fa als equips de Girona en futbol, destaquem els 3 punts d'or que va aconseguir el Girona. Després de perdre contra el Madrid, els gironins volien seguir instal·lats en la magnífica línia que porten des de principis de temporada. I això passava per guanyar en un estadi complicat com el del Cádiz. I així va ser, Sergi.
El partit va ser força igualat, tot i que els locals es van quedar amb un home menys ben aviat. Una dura entrada de Machís a Yangel Herrera al minut 10 va provocar l'expulsió del jugador del Cádiz. Aquest fet va portar els locals a tancar-se encara més i al Girona li costava molt entrar a dins de l'àrea. Calia provar el xut llunyà. I així ho va fer Aleix García, que als 59 minuts aconseguiria l'únic gol del partit. Un gol que val 3 punts i que permet als gironins seguir en una privilegiada situació. L'equip de Mitchell ja suma 22 punts en 9 jornades, amb 4 victòries fora de casa i no vol baixar del núvol. A més, el lateral Jan Couto, un dels grans artífecs del bon moment de joc dels blanquivermells, va rebre la gran notícia de la seva convocatòria amb la selecció de Brasil.
I primera victòria de l'Unigirona a la Lliga. L'objectiu era, clar, aconseguir la victòria contra el Barça en l'estrena a Fontejau. El mal començament de Lliga, amb la clara derrota a la pista del Saragossa, va deixar alguns dubtes que calien ser esvaïts. Mica a mica, sembla que l'equip va aixecant el vol i la necessària victòria d'aquesta segona jornada segur que ajudarà a guanyar confiança.
El partit, però, no va ser un camí de roses, ja que les barcelonines van oposar resistència. L'Espart Girona comptava amb les recentment incorporades Mitchell i Berge, tot i que les dues nord-americanes encara s'han d'acabar d'adaptar a l'equip. Les coses no es van decidir fins a l'últim quart, moment en què les gironines es van escapar en el marcador fins a deixar-lo en el 76-54 final. A l'Uni li espera una setmana complexa amb el debut a l'Eurocup dimecres i el partit de Lliga del cap de setmana a la pista del sempre temible Perfumeries Avenida.
I el bàsquet Girona no va poder superar en cap moment el Madrid i va perdre clarament davant un conjunt blanc que els va passar pel damunt. La bona inèrcia dels gironins en aquest començament de temporada de l'ACB amb 3 victòries consecutives es va veure ahir estroncada davant d'un equip que va manar en tot moment, Sergi.
Malgrat tot, el bàsquet Girona es manté en una meritòria tercera posició. La derrota va ser contundent, 74-93, però els gironins reben la setmana vinent el Tenerife a Fontejau i esperen continuar amb les bones vibracions que els han dut a estar a la part alta de la classificació.
I abans de continuar amb les informacions del Baix Empordà, posem una mica de música amb Lizzo i About Damn Time.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
I com cada dilluns, parlem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Llibres. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Bon dia i bon inici de setmana, eh?
Sí, 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 sí. Bé, bueno, molt similar a l'anterior.
Sí.
El que passa que es ve un dijous festiu i això ja sempre il·lusiona, no?
Ostres,
sí. Sobretot els que ho poden fer. No tothom, a l'Empordà pot fer festa, eh?
No,
hi ha qui té restaurants, hotelets o que tenen feina de servei, però bueno.
Exacte.
També és un treballar diferent, eh? A vegades és un treballar una mica menys complexa perquè, no sé, no hi ha oficines, no hi ha la complicació,
exacte,
no?, d'haver de reclamar paquets perquè tampoc hi ha transportistes, o sigui...
No, aquests dies són així una mica estranys.
Una mica diferents, eh? Sí.
I avui de quin llibre parlarem?
Avui parlem d'una novel·la, es tracta de Res és veritat, és una novel·la d'una autora que es diu Verónica Raimo, ella mateixa és la protagonista d'aquesta novel·la, i és el Premi Estrega Giovanni. Explico un moment, el Premi Estrega ja fa anys que s'atorga, i es diu Estrega perquè una de les persones que li va posar més diners en el seu moment i que era... El que va proposar doncs, donar un premi literari era precisament un fabricant d'un alcohol molt conegut a Itàlia, que es diu Estrega. Per tant, imagineu-vos, no sé, que els Codorniu fessin doncs, el premi literari o la seva Empordà el premi literari més important de Catalunya. Val?
Home, també seria
cas...
bé, eh?
Si hi hagués una D.O. molt potent que pogués ser un premi literari i arribés a la qualitat dels Estregues, seria fantàstic. La veritat és que hi ha títols molt bons en aquest premi que han sigut... nosaltres els hem llegit i la veritat és que tenen prestigi, ens resulten assegurats, vull dir, i quan veiem un premi Estrega ens passa una mica com un Booker o un Goncourt, que ens ve molt de gust de llegir-los de seguida. En aquest cas, el llibre Res és veritat, l'autora es diu Verónica Raimo, ella i el seu germà són escriptors tots dos, i en aquesta novel·la explica ella una mica la seva infantesa amb el seu germà també, amb la mare i el pare. Una família curiosa, perquè la mare és una dona molt patidora, que té l'habilitat de trobar els fills sempre a qualsevol festa de vespres, a qualsevol lloc que s'amaguin. Imagina't a barraques a Girona, doncs que per l'alta veu estessin cridant. La mare de la Verònica és al telèfon.
Ostres.
Vull dir que tots coneixien la mare de la Verònica, vull dir, té anècdotes molt, molt divertides. El pare era un home més allò, més callat, amb menys paraules, però, bueno, també tenia les seves coses, sobretot un mal geni latent, un mal geni que semblava fixe, i poder pel to de veu, no se sap ben bé si era un mal geni real o un mal geni fictici, però en tot cas feia una mica de por en els amics, també.
Això em recorda familiars, que algun cop hem tingut que dius, ostres, tens bastant respecte.
Sí, poder perquè tenen un pergam molt alt, a vegades.
Exacte.
La gent té un to de veu, què sé, pues perquè la seva dona parga molt, l'altra parga poc i quan ho fa deixa que la veu perquè si no se'l sent, vés a saber. O també diuen que la gent de mar parga més alt perquè la remor de la mar sempre és de fons i per tant quan són fora de ran de mar i quan són a l'interior se'ls nota que parlen molt
més fort
que la resta de la gent, i és perquè estan acostumats a transmetre més la veu perquè de fons normalment tenen el mar. En tot cas, el vaig llegir en un parell de dies, tinc el llibre ple d'etiquetetes d'aquestes de Posit que surten del llibre. A qualsevol que li agradi assenyalar-se coses que notes que els hi crida l'atenció, repensaments, frases, o que un comentari ens n'hi faci venir un altre, que aprofitin a tenir doncs, notetes d'aquestes, les banderilles aquestes, perquè vull dir, jo n'he gastat moltes.
Bona senyal, eh? Quan un llibre sí. És així, bona senyal.
Sí, i a més és molt fresc, és molt juvenil, sí que té moments, evidentment té cruesa, vull dir, les infanteses dignes de ser escrites acostumen a ser dures, o sigui, normalment no llegireu un llibre que siguin les memòries d'una persona adulta i que recordant la seva infantesa i t'expliquin com feliços que varen ser, no? Vull dir, sempre, o t'expliquen com bé que van estar amb uns tiets, però vull dir, sovint és perquè havien mort els pares o amb els avis i els van cuidar bé en el camp, però ells venen de ciutat i van créixer sols, o vés a saber, vull dir, jo crec que el que ara recordaríem mai pot ser dir, mira, vaig néixer aquí i el pare doncs, ens feia jugar i la mare ens feia pastissos i érem molt feliços.
Home,
això no és una novel·la. Això no fa escriure.
Exacte, seria un repàs de la infància d'una gran majoria de persones, potser.
Però no val.
El que tenen de singular aquestes històries que són més crues és això, és aquest
si
element.
Fem una mica... Fem una mica de memòria, allò, les memòries d'Àngela, que una família irlandesa que es morien de gana, després el volador d'estels, el Vale, que és una novel·la duríssima. Bueno, Wonder és una novel·la que en principi s'ha portat al cinema i ha volgut ser molt, molt maca, però vull dir, és un nen que ha de viure tancat a casa perquè ha nascut amb una malformació. Vaja, jo, a qualsevol que recordi ara personatge principal sigui una criatura, vull dir, ja et dic, hi pot haver humor, hi pot haver moments dolços, però en realitat, vull dir, hi ha cruesa i no pas poca, eh? Doncs, no us ho he dit, Res és veritat, està editat en català per a la col·lecció Mir Manda, en l'editorial d'edicions de 1984, una editorial que, igual que l'editorial castellana, que és Asteroide, són d'un prestigi absolutament assegurat, que aquesta també és una recomanació que aprofitem a fer, o un comentari que aprofitem a fer, perquè hi ajuda moltíssim el que els editors tinguin una línia editorial que encaixi amb el lector que els va descobrint i que els llibres, tot i ser tan diferents l'un de l'altre, mantinguin doncs una qualitat literària a la vegada que arribin a un públic extens. Perquè, bueno, penso que de gent lectora n'hi ha molta, però hem d'aconseguir que llegeixin bones obres i que no es trobin amb obres que facin bola.
O sigui, aquesta editorial té obres de qualitat com les que estem parlant ara mateix.
1984 n'hem parlat moltes vegades, vull dir, fins no fa gaire vam parlar de l'Artefacte, que és una novel·la històrica de la construcció de la bomba atòmica. Bueno, en el seu moment vam parlar també, no sé si us recordareu, però hi havia una novel·la que es deia Olor de Colònia, que va ser un èxit de vendes que va durar fins i tot 2 o 3 anys, perquè vull dir, estava situat a unes colònies tèxtils i no s'havia escrit mai res en aquest entorn. Després tenen una que es diu Una república com sí, que ja és de la revolució a Egipte, que és una meravella absoluta. I no parlem de l'Elisabet Strutt, les novel·les de la Lucy i de l'Olive Kitteridge, que això són, bueno, fantàstiques. Vull dir, és que... No, si és que agafes el catàleg d'Asteroide, igual, eh? Vull dir, agafes el catàleg d'aquestes editorials i alguna te pot atraure més que altres, eh? Això també és veritat. I potser l'agafaries i diries, aquesta la veig una mica lenta, o el tema no m'hi atreveixo, no em ve gaire bé, però en general t'asseguro que no acostumen a fallar.
Doncs deixem això apuntat.
Això, Res és veritat en català, Nada és verdad en castellà, l'autora Verónica Raimo, Premi Estrega Giovanni. Giovanni els voten més de 1.000 persones joves, no sé si és de 20 anys, de 20 a 25, una edat així. I bueno, en català 1984 i en castellà Asteroide.
El que m'ha sorprès és aquesta dada de que gent d'entre 20 relativament jove voti aquests premis per escollir quina és l'obra que cal editar.
No, l'han editat diferents anys, perquè la de l'any passat, que es deia Tot demana salvació, Premi Estrega, Giovanni, del 2021, el va editar la segona perifèria en català.
Mira.
Vull dir que no, per ara, no ho he comprovat, però per ara no tinc constància que la mateixa editorial hagi publicat tots els premis Estrega Giovanni.
Doncs deixem apuntat aquesta recomanació literària per començar amb bona sintonia aquesta setmana.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies i ens tornem a veure el dilluns.
Molt bé, a vosaltres també, doncs, i passeu bona setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, adéu. Adéu.
I fem un últim repàs als principals titulars d'avui dilluns, i és que els alcaldes admeten que hauran de pujar taxes i critiquen que la Generalitat no vol assumir el cost de postclausura de Solius.
El president del Consorci, alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, calcula que de mitjana l'augment de taxes serà del 25%, tot i que podria pujar més en alguns municipis. En una reunió del Consorci, els alcaldes han reclamat a l'Agència de Residus de Catalunya accelerar la nova actualització ambiental per a la planta de compostatge que va tancar fa pocs dies.
I la xarxa de municipis indians treballa perquè més municipis en passat indià s'adhereixin a l'entitat.
És el que va explicar el supermatí Maite Selva, alcaldessa de Begur i nova presidenta de la xarxa de municipis indians des de fa poques setmanes. Va explicar que una de les accions principals en què estan treballant és que pobles com Sant Feliu de Guíxols, que té passat indià, formi part de la xarxa.
A més, també hem sabut que s'ha aprovat el projecte de Via Verda a la Riera de Calonge.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat l'aprovació definitiva del projecte de creació d'una via verda que farà recorregut pel marge dret de la Riera de Calonge.
I a més, torna el rep a Palafrugell amb una reflexió sobre iniciatives sostenibles.
És la iniciativa nascuda l'any passat per reflexionar sobre la sostenibilitat en el turisme, l'arquitectura i l'oci i fer valer les iniciatives locals per gaudir del territori d'una manera conscient. L'esdeveniment tindrà lloc entre el 20 i el 23 d'octubre amb una jornada professional amb conferències i xerrades i amb activitats per al públic general.
A més, Palamós ha fet accessible a les persones amb mobilitat reduïda el tram del camí de ronda de Sota Padró.
Aquesta setmana han acabat els treballs d'adequació i millora del camí de ronda de Sota Padró, que es van iniciar a principis d'estiu mitjançant els quals s'ha pogut arranjar tot el seu traçat fent-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda.
I la desena Oncotrail suma 381.000 euros per la lluita contra el càncer.
La quantitat recaptada fa pujar fins a més de 2.350.000 euros, la xifra recaptada al llarg de les 10 edicions. La sortida va ser especialment emotiva amb una actuació de la coral Els Virolets dedicada a totes les persones que ens han deixat al llarg d'aquesta dècada a causa de la malaltia.
I Begur es prepara per ser l'epicentre del Campionat de Catalunya de Pumptrack 2023.
El pròxim 15 d'octubre, Begur acollirà per segona vegada el Campionat de Catalunya de Pumptrack. Tindrà lloc al circuit del poble, on hi ha zones d'asfalt i zones de terra per posar a prova tots els seus concursants. L'associació esportiva Tot i amb Tot està organitzant la jornada amb música, pantalles i un locutor que narrarà en temps real el campionat.
I també fem un petit repàs als esports, i és que el cap de setmana esportiu acaba amb l'empat a casa del Palamós davant del canvi de led.
Els blau i grocs no van poder aconseguir els 3 punts com a locals davant d'un canvi de led que arribava a Palamós amb la moral alta després de dues victòries consecutives.
I acabem el repàs esportiu amb la derrota del Palafrugell davant de casa amb el Torroella.
En el derbi baix empordanès, els blanquinegres es van veure superats al seu estadi per un Torroella molt efectiu que es va acabar imposant per 1-2.
Matí de dilluns amb ambient fresc i formació d'algunes boires o bancs de núvols baixos que es trencaran ràpidament, deixant pas al temps assolellat. Gran amplitud tèrmica, especialment a l'interior del Baix Empordà, on el termòmetre pot passar dels 10 graus al matí als 30 graus al migdia. Temperatura màxima una mica més moderada a la costa, al voltant dels 26 graus. Demà i resta de setmana, sense gaires canvis, domini del sol, amb algunes boirines al matí i gran contrast tèrmic.
I fins aquí el supermatí d'avui. Ens tornem a veure demà. Moltes gràcies a tots.